vols un Ford, pensa en Covesa.
Vine'ns a veure el polígon Les Guixeres.
Són les 10.
Notícies.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bon dia. El campament reial de Badalona podria endarrerir-se. La notícia la feia ahir pública el Partit Popular en un comunicat on culpa directament al govern actual, qui per la seva banda acusa els populars de mentir i boicotejar l'esdeveniment. Avui dimarts hi ha prevista una mesa de contractació per intentar trobar una solució. El Partit Popular, en una nota de premsa, i el mateix Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, a través de les xarxes socials ho afirmaven ahir dilluns. Acusen el govern actual de posar en risc la segona edició del campament reial previst per als dies 29 i 30 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener al Parc de Montigalà. En concret, assenyalen dues meses de contractació que s'haurien suspès perquè els membres del govern no han fet bé la seva feina, en paraules dels populars. L'executiu local, però, assegura que va ser precisament el Partit Popular qui va posar en risc des de bon principi els terminis d'execució. Expliquen que cap regidor del Partit Popular es va presentar a les últimes meses de contractació durant el seu govern, quan s'havien de conèixer les empreses que es presentaven al concurs públic per organitzar el campament. Mantenen que això posava en risc l'esdeveniment davant possibles contratemps i que el Partit Popular ho havia de saber. El govern local confia encara poder celebrar el campament reial, les dates previstes inicialment, i per aquest motiu, avui mateix, us dèiem, hi ha convocada una nova mesa de contractació per mirar de trobar una sortida legal. I canviant de qüestió, els restauradors de Forquilla a Badalona asseguren que molts locals de Badalona donen per perdut el mes de desembre per l'increment de contagis de Covid, ja que ha provocat una allau de cancel·lacions de reserves, sobretot de dinars i sopars d'empreses. Temen que si les xifres continuen augmentant, al gener es tornin a imposar noves restriccions. Durant el cap de setmana llarg, els restaurants han notat una davallada en l'afluència de clients i una pujada en el nombre de cancel·lacions. Amb la tornada del certificat Covid per poder entrar a bars i restaurants, aquesta vegada sense errors a l'hora de descarregar-lo, Forquilla Badalona ha tornat a insistir que no la consideren una mala mesura. Això sí, recorden que és un sistema poc àgil en locals com cafeteries i bars, on hi ha un moviment de gent continu i qualsevol incidència pot provocar esperes i cues. A més, l'entitat no té clar que la pèrdua de clients del desembre, pel context de la sisena onada, els asseguri almenys un gener més optimista. Edgar Tejada és president de Forquilla Badalona.
Hi ha certa por, aleshores totes aquestes reserves de grups grans, d'empreses d'amic invisible, de sopars de família grans, doncs estem tenint bastantes cancel·lacions per als propers dies, i és una barreja de tot plegat. Ens fa por perquè no tenim clar que el passaport Covid serveixi per tallar els contagis. Si segueixen havent la pujada de contagis i seguim parlant de la nova variant, ens fa por que d'alguna manera de cara al gener puguem tenir restriccions.
Al Lolín Café a Casagemes asseguren que la seva clientela entén les restriccions i veuen amb bons ulls la implantació del passaport Covid. Tot i això, una de les seves copropietàries, la Maria Pia Duran, admet que han patit cancel·lacions i que alguns clients han tornat a optar per endur-se les comandes a casa.
Hemos tenido alguna que otra baja en las reservas. Afortunadamente logramos cumplir todo el aforo con más reservas y lista de espera que teníamos. Y también es cierto que hay gente que nos ha empezado a pedir, en vez de anulando la cena, que quieren recibir la comida en casa.
I qui també ha valorat la implantació del passaport Covid és l'investigador badaloní Oriol Mitjà, qui ha assegurat al fax de TV3 que s'hauria d'haver aplicat abans i que caldria ampliar-ho a més espais de concurrència. Segons Mitjà, controlar l'accés a gimnasos i restaurants és una mesura que a la pràctica protegeix les classes més benestants i no pas les més humils. Per això proposa especialment, durant la temporada d'hivern, demanar el certificat Covid també en espais religiosos i en els centres comercials com el Màgic Badalona.
Una altra cosa que em plantejo jo és els temples religiosos, que també hi va molta gent gran, els centres comercials, em fan por el Gran Via 2, el Diagonal, el Màgic, perquè allà, durant els caps de setmana de desembre s'hi ajuntarà molta gent, a més hi ha restaurants, la gent es retirarà la mascareta i hi haurà risc. Per tant, crec que s'ha de fer un pas més i utilitzar el passaport Covid en altres àmbits.
Mitjà també ha fet una previsió sobre els efectes de la nova variant Òmicron. L'investigador assegura que, malgrat que és possible una onada de contagis a Catalunya, és poc probable que la variant provoqui un increment dels casos greus. Sobre la vacunació, Mitjà considera que cal accelerar abans de Nadal la tercera dosi a la població major de 60 anys. I en esports, la penya marxa avui cap a Lituània, on demà disputarà la sisena jornada de l'Eurocup contra el Lietkabelis, un equip que és quart a la Lliga Lituana. El tècnic Carles Duran s'endú a 13 jugadors i n'haurà de descartar un. El partit es juga demà a les 6 de la tarda, hora catalana. D'altra banda, el Joventut va superar diumenge l'UCAM Múrcia per 83-77 i fa un pas més cap a la Copa del Rei de Granada, que es disputarà al febrer. Tenim 9 graus de temperatura a Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona. 40 anys al teu costat.
Si ets una empresa o comerç de Badalona
o Sant Adrià de Besòs,
ara tens l'oportunitat de reduir el cost de la teva factura elèctrica.
Apunta't al projecte de compra agregada d'energia de l'Eix Besòs Circular, impulsat pels ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs i Reactivació Badalona.
Us faran un estudi gratuït de la vostra factura elèctrica i podreu formar part d'un grup de compra per obtenir l'electricitat a un millor preu i d'origen 100% renovable.
Informa't en el web eixbesoscircular.info o trucant al 93 464 8000.
Ràdio Ciutat de Badalona et proposa. La Fundació Badalona Capaç posa en marxa la campanya Penso i Decideixo, una mostra de 10 fotografies que explica la voluntat que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental de viure plenament els seus drets.
Penso i Decideixo, fins al 12 de desembre a estacions de metro, autobusos de Badalona i 20 punts de la ciutat.
Aquest dimecres juguem Eurocup de bàsquet.
La penya en joc.
A les 6 de la tarda i des de Lituània, Lietkabelis, Joventut de Badalona. Visca la penya! Badalona Matí. Li prenem el pols a la ciutat.
Les 10 i 7, ho hem parlat durant la tertúlia. Aquest dijous fa un any de l'incendi de la nau ocupada al barri del Gorg, on van morir 5 persones. La majoria dels supervivents a l'incendi viuen ara en un altre local, en unes condicions que no són les més recomanables, tot i que ells asseguren que és millor això que dormir al carrer. La setmana passada una família, entre els quals dos menors, també moria en un incendi al local on vivien, a la plaça Tetuán de Barcelona, i també pagaven 700 euros a una màfia, o això han explicat ells. Les ocupacions de naus i locals abandonats per persones en situació d'extrema vulnerabilitat està ara sobre la taula, i els serveis socials també demanen mesures per no trobar-se davant d'aquest tipus de problemàtica. De fet, avui justament convidem una entitat que és la taula, ja ho diré bé, el Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya, que justament feien un comunicat on es queixaven d'això, que han de resoldre sí o sí aquesta precarietat, o lamentarem més casos com el de la plaça Tetuán o com el del Gorg a Badalona. Avui hem convidat justament una persona que forma part d'aquesta entitat, d'aquest Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, que és la Bàrbara Vega. Bon dia.
Bon dia.
Té llarga experiència amb els serveis socials, 20 anys, m'han dit que portes als serveis socials, i a més és cap dels serveis socials de Sant Vicenç dels Horts, i per donar-nos una visió badalonina, també hem convidat el Juan Carlos Forcén, que és delegat sindicat del IACATAC a Badalona, i també coneix molt bé la realitat dels serveis socials de la nostra ciutat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé.
Sí? Bé, preocupat, suposo, per aquesta situació que coneixem ara, però que els serveis socials suposo que esteu més que acostumats a tractar-ho, perquè això de que hi hagi gent malvivint en locals o en naus industrials és el pa de cada dia en ciutats de l'àrea metropolitana. El que passa que ara se'n parla perquè, malauradament, es produeixen tragèdies que ens deixen veure una mica la punta de l'iceberg d'aquesta realitat. Bàrbara, és el que demaneu vosaltres en aquest comunicat, no?
És així, però no és una situació per lo de l'incendi de la plaça Tetuán, sinó perquè portem molts anys des de que tenim problemes d'habitatge, que des de la crisi del 2000, del 2008, no hem aixecat cap, d'alguna manera, de serveis socials. Ara teníem una miqueta de respir, però en el tema de la Covid tornem una altra vegada a estar amb índices dels treballadors socials a nivells d'estrès molt grans. Però, sobretot, el tema de l'habitatge està sent molt, molt complicat, molt complicat. Hem tingut una tregua, perquè aquesta tregua no la va donar el que els jutjats no podien executar els desnonaments, però ara, amb el tema de que aquests temps que ens han deixat els jutjats per no executar tots els desnonaments, es posa una altra vegada en una situació molt, molt difícil, molt difícil, en un lloc on els serveis socials no podem donar resposta. No podem donar resposta a situacions que no depenen de nosaltres.
Mm. Juan Carlos, sí. Una primera valoració, digues.
Jo estic totalment d'acord amb la companya. Nosaltres, des del sindicat que jo represento, tenim molt contacte amb serveis socials. Tenim tres representants dintre de serveis socials i la problemàtica està molt clara. Actualment, serveis socials, els companys de serveis socials, són la trinxera que fan és una primera trinxera que assumeix tota la responsabilitat, encara que no poden solucionar-la. La problemàtica, totes les administracions coneixen el problema, evidentment. Saben de la problemàtica, que la problemàtica principal és l'habitatge. L'habitatge no té una solució real. O sigui, actualment no hi ha una solució a aquesta problemàtica. Els companys i les companyes de serveis socials es troben en situacions molt difícils perquè moltes vegades assumeixen aquestes situacions d'infravivendes o infrahabitatges que els veien que sí, que són infrahabitatges, però que la solució que poden donar a aquestes famílies que estan visquent a aquest lloc no és ninguna.
El problema que ens trobem a Badalona, suposo que també a Sant Vicenç dels Horts, perdona que t'he tallat, sí, Carlos, és que segurament us poden venir famílies dient-vos, mira, estic vivint en un local, no vull seguir vivint aquí perquè estic pagant una màfia o perquè no estic pagant lloguer o perquè som, no sé, un centenar o 50 persones en un lloc i no vull viure així. Quina alternativa en dones? I aquí són els serveis socials,
ninguna.
Us quedeu blancs perquè no, clar, hi ha alternativa, almenys a Badalona. No sé quina és la situació, no, en general, però no deuen haver-hi gaires alternatives.
No, clar, quan tenim una taula d'emergència habitacional tan col·lapsada, que porta tants anys col·lapsada, és impossible. Però aquest no és l'únic problema. La dificultat és que la majoria o un número important de població que tenim fent ocupacions, doncs no tenen documentació. No tenen possibilitats d'accedir als recursos, perquè en aquest moment, i ja fa molts anys, tenim aquesta gent invisibilitzada. Per què? Perquè aquesta gent no podem tramitar la mesa d'emergència, no podem tramitar les ajudes del lloguer, no tenen dret a cap recurs formalitzat per l'administració.
Sí, és veritat que l'empadronament serveix perquè aquestes persones, en alguns casos, puguin entrar dins el circuit d'ajudes socials, no?
Sí, sí, en principi.
Sí, però no és una tireta. Nosaltres, en aquestes persones, que podem fer? Sobretot escoltem i acompanyem aquest malestar i acompanyem aquestes dificultats. Perquè què li podem fer a una gent que no pot accedir a una renta garantida, a un ingrés mínim vital, a un habitatge? L'únic que podem fer és, com a molt, beques de menjador en situacions determinades, un banc d'aliments, perquè no tenen res. El tema de la manca de documentació és molt important. I el padró no garanteix que aquestes persones puguin tenir accés. El que garanteix és un primer punt, perquè després de 30 anys d'estar empadronats, si la llei no ha canviat, tenen dret a començar a poder tramitar un permís de treball i un permís de residència. Però sí que és un primer punt. I això també és una qüestió que és molt discutible, que hi ha molts ajuntaments que s'han posat a fer la feina d'una llei i l'estan portant a terme. Però hi ha ajuntaments que continuen, el tema del padró continua sent discrecional. Ells decideixen a qui empadronar sense tenir en compte la llei.
Cada ajuntament fa el que vol, diguem-ne, amb l'empadronament?
Una miqueta, sí.
Però tu em deies, si ho entès bé, Bàrbara, que l'empadronament no és l'única solució?
No garanteix l'accés.
Què és el que garantiria que poguessin tenir accés a determinades ajudes socials, és que poguessin, no sé, menjar amb regularitat, etcètera?
A veure, el menjar i la necessitat bàsica...
Això sí.
Això està cobert.
Sí, jo també opino.
El tema del rober, el tema del menjar...
Encara que no estiguin empadronats, diguem-ne.
Encara que no estiguin empadronats, però sempre dependrà de cada ajuntament. És que hi ha ajuntaments...
No, aquí a Badalona no...
Explica, Juan Carlos, quina és la situació aquí?
Exactament, l'ajuda de lo que és la targeta Monedero, sí que han d'estar empadronats, crec que últimament han d'estar empadronats per donar aquesta sortida. O si no, s'han de fer algunes situacions una miqueta estranyes. Però el problema, encara que el problema del menjar, com diu la companya, sí que està una miqueta solucionat, entre cometes, el problema principal és l'habitatge. L'habitatge a Badalona és fundamental. Ara sols es poden tramitar, diguéssim, l'emergència. Quan hi ha una emergència, sí que té una sortida, el treballador social té una sortida a través de los centres d'AMB, on poden col·locar a la gent, diguéssim, dos nits com molt, o tres nits. Però després tornen una altra vegada. I tornen a demanar una solució que el treballador no té. No té pisos per donar, no té cap situació. Les pensions, el tema de les pensions en Badalona, no hi ha un conveni a les pensions, s'ha de fer a través d'un acord d'una empresa externa que dona fora del término municipal. El tema de los pisos compartidos és impossible gestionar. I després estan les situacions particulars que no es poden solucionar. Això genera una problemàtica en el personal, amb la persona. Si hi ha moltes persones que estan en un estrès continu, que estan en situacions moltes vegades d'ansietat, perquè són gent que treballa moltes vegades vocacionalment. I clar, això genera una situació molt, molt delicada en la seva salut.
De baixes laborals?
Moltes.
Moltes?
Moltes, per estrès, per ansietat. Per què? Perquè els treballadors socials són eminentment vocacionals. I clar, si tu veus una situació que no pots solucionar i que realment s'hauria de solucionar, això genera una situació personal molt, molt important.
Quin tant per cent de baixes, més o menys, Juan Carlos?
No tenim les dades perquè clar, les baixes són un tema molt
personal.
Molt personal. I clar, tu no saps perquè coneixis a les persones... I sí que saps que moltes vegades són temes d'ansietat, però que la baixa és una baixa laboral normal i corrent, però hi ha moltes baixes.
I és veritat que hi ha un col·lapse que evita que determinades persones que sí que tenen doncs, la reglamentació en regles, etcètera, rebin les ajudes quan toca?
Sí.
És a dir, una persona pot trigar molt a rebre una ajuda malgrat tenir-hi dret?
Sí.
Sí.
Sí? Quan pot trigar?
Sí.
Depèn, si és un tema de lo que és la targeta Monedero, que és l'únic que està tramitant l'Ajuntament de Badalona medianament eficient, pues sí que poden tenir més o menys, no sé, hi ha vegades que inclús més d'un mes, una persona que necessita lo que és el menjar no pot esperar. No diguen res en el tema d'habitatges. El tema d'habitatges, això és clàssic
impossible.
Això són
anys, no?
Anys.
Una persona pot estar en llista d'espera per rebre un habitatge anys.
Sí, el tema de pensions, si hi ha una emergència, sí que té una solució, evidentment. Però també, des de servei social, el que sí que tenim una miqueta és que hi ha moltes vegades que actuacions que són molt mediàtiques sí que solucionen urgentment.
Molt mediàtiques, com quines?
Per solucions que tenen molta transcendència a nivell de premsa, a nivell de televisió, a nivell de mitjans de comunicació, sí que solucionen una miqueta, diguéssim, urgents. Però hi ha molta gent que són els grans perjudicats.
Quan hi ha un incendi, quan hi ha una...
Efectivament, això sí que es pot solucionar, però hi ha molta gent que tenen problemes, diguéssim, i són la minoria o la majoria silenciosa, que diguem, que sí que tenen drets, que tenen molta problemàtica i que no es pot, i que saben que no es solucionarà.
Clar, això vol dir que si hi ha molta gent que ve als serveis socials explicant la situació, com dèiem abans, quasi és millor que es quedin en el lloc on estan que no que es quedin al carrer, perquè no els hi podeu oferir una alternativa millor.
Clar, això tristament,
era, sí,
no?
Sí, depèn també quina és la situació de cada persona, no? És que el tema de les persones que tenen dificultats, no hi ha una situació igual a una altra. Totes són situacions úniques, poden ser semblants, però no són iguals. Aquí el tema, jo afegeixo el que ell comentava, no? En el tema de l'habitatge, que ja sortint del tema de la població migrada, és el tema de la població d'aquí. O sigui, com ho fan per accedir a un contracte de lloguer quan els lloguers estan tan elevats? Quan les condicions per entrar a un pis són bestials, demanen tres mesos corrents, el que sigui, el que s'ha de pagar, i quina persona té que tingui aquesta capacitat. Fins i tot estem en servei social, ens estem trobant en una nova pobresa. O sigui, estem trobant-nos amb treballadors que tenen una nòmina, que estan cobrant, les dues persones, però que aquestes nòmines no arriben a cobrir les seves necessitats bàsiques, perquè l'habitatge és una necessitat bàsica de primer ordre. Si tu no tens on viure, no pots desenvolupar la teva vida amb unes mínimes condicions de poder anar visquent i sobrevisquint d'alguna manera. Llavors, el primer problema és el tema dels lloguers. És que és desmesurat. O sigui, qualsevol pis a 20 minuts de Barcelona, a 20 minuts de Barcelona, està per sobre dels 800 euros. I això, amb unes nòmines de 900 o 1.100 euros, que és com està ara moltíssimes persones, doncs no poden accedir a un habitatge, fins i tot que tinguin diners, fins i tot que tinguin treball. Per nosaltres, des del col·lectiu de treballadors socials, des del col·legi, estem preocupats per això, perquè estem sent testimonis d'una pobresa, inclús en gent que té feina. O sigui, que moltes vegades el discurs és que aquesta gent necessita ingressos, però els ingressos no estan garantint suficientment poder garantir l'estabilitat i el desenvolupament dels ciutadans. Aquesta és una problemàtica molt, molt greu.
Juan Carlos.
Efectivament, el que diu la companya és totalment cert. I aquí a Badalona hem constatat que hi ha una pobresa, diguéssim, de l'antiga classe mitjana, mitjana baixa,
que s'ha vist abocada al carrer,
que estan arribant als serveis socials, que abans no arribaven perquè no tenien necessitat. I són gent, a més, que no saben com tramitar les ajudes. Són gent amb certa educació, certa formació, però no han tingut mai que tramitar ajudes. I clar, els serveis socials es troben en aquesta nova situació, que és menys problemàtica en quant a situacions d'emergència, però que moltes vegades també veia en la pròpia persona, perquè veus que som gent que estaven fa un temps estaven com tu, i ara estan en una situació molt, molt, molt precària. Clar, jo des del punt de vista del treballador o de la treballadora de serveis socials veig que l'administració no pren, encara que no prengui les mesures per facilitar a la persona que està en habitatge el seu solució, també no mira per els treballadors socials, que són els que realment fan aquesta tasca de primera trinxera, diguéssim, que agafa el problema, i que no té solució.
I és molt complicat demanar una ajuda, és a dir, la burocràcia és molt complicada, sí? Se'ls posa molt difícil, perquè bueno, no sé com esteu a Sant Vicenç dels Horts, però a Badalona la burocràcia és complicadíssima.
Jo dic, els treballadors socials lo que fan és la tramitació. Fan la tramitació eficientment, o sigui, treballen bé. Clar, les ajudes arriben després a Generalitat, després a que sigui, i clar, els tràmits sí que són lents. Però són lents un cop surten del propi ajuntament o de la pròpia situació del treballador. El treballador fa el seu treball. Per què? Perquè jo, com dic, són la majoria són gent vocacional.
Yeah.
I volen solucionar, i volen tramitar l'ajuda, encara que sàpiguen que aquesta ajuda no
serà suficient.
No serà suficient o arribarà massa tard. Perquè, yeah, clar, una lo que és una targeta monedero, si no arriba a la setmana, per a què serveix?
Ja. Clar, jo, mama, amb això és complicat, no? Perquè el servei social, els treballadors socials, els educadors socials fan la seva feina, fan les gestions, fan l'acompanyament, fan la informació, moltes vegades es posen amb la persona davant perquè aprengui a fer aquestes situacions, aquestes gestions. Però una vegada que està presentada la sol·licitud, clar, ha de respondre a Generalitat, ha de respondre al SOC, qui hagi de donar resposta a aquestes peticions. I si una persona potser triga 2 mesos en tenir una renda garantida, Clar, si durant dos mesos què fas? Tu has de menjar, has de pagar el subministrament, has de cobrir totes les despeses per poder sobreviure. Uh-huh. I després una qüestió també que ens costa molt és que els pobres sempre s'han d'estar justificant de ser pobres, no? Se demana demasiada informació i quan no tenen alguna situació per demostrar que són pobres, es demanen als altres que certifiquem. Estem certificant situacions de pobresa. Aquesta no és la nostra feina.
Hi ha una incongruència moltes vegades, i és que quan per donar l'ajuda has d'estar al corrent de pagaments en entitats públiques. I clar, una persona que està en una...
Entitats públiques com quines?
Com Ajuntament, com Seguretat Social...
Un deute de la Seguretat Social, perquè clar, en algun moment va ser autònom i va...
Sigui, no pot cobrar.
No pot accedir a cap ajut, clar, si no ha pagat aquest deute.
Això és una incongruència del sistema. Una persona que no té recursos per menjar, haurà de, segur que haurà deixat de pagar IBIS, lo que sigui, Seguretat Social, lo que sigui. I clar, això no es poden tramitar, i el treballador es troba en aquesta situació que no pot tramitar.
Bé, ho he de deixar aquí perquè no tenim més temps. Moltes gràcies al Juan Carlos Forcén.
Gràcies a vosaltres.
Del sindicat Yakatak, i moltes gràcies també a la Bàrbara Vega, d'aquest Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, perquè em sembla que ho heu explicat molt bé quina és la situació dels serveis socials, i esperem que la situació canviï, però vaja, de moment no hi ha símptomes de que això hagi de ser així amb l'actual crisi de la Covid. Gràcies. Bon dia.
Gràcies.
A Ràdio Ciutat, Badalona Matí.
Mira, fent neteja he trobat cintes de vídeo de quan els nens eren petits, de la festa que vam fer el teu pare quan es va jubilar i fins i tot del nostre casament.
I si busques bé, segur que trobes diapositives i alguna bobina de telecine. Hem de digitalitzar-ho tot.
I on ho podem portar perquè ens ho digitalitzin?
A Videolab. Són uns professionals. Digitalitzen tots els formats.
Doncs truca i ara mateix. Tens el telèfon.
És el 93-254-00. I també pots entrar a videolab.es.
Amb Videolab, aquests records duraran per sempre.
Aquest Nadal, més que mai, tria el comerç de proximitat.
A Can Botter trobaràs una gran varietat de materials de belles arts, drogueria, garden urbà i floristeria.
Grans idees per regalar i per posar la casa a punt. Ens trobaràs al carrer del Mar i al carrer Canonja Baranera, al centre de Badalona.
Bones festes.
D'aquí 10 minuts a casa. Entro al metro...
El metro?
És el moment de tornar al transport públic metropolità amb tranquil·litat. En tu torna la sostenibilitat, la connexió i la vida a les ciutats.
Perdona, que no podia aparcar.
I és que quan tornes, tot torna. AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
I no canviem massa de tema, perquè la reforma del reglament d'estrangeria aprovada a mitjans d'octubre pel Consell de Ministres era una gran notícia per als joves estrangers que havien estat tutelats, passaven a tenir autorització o facilitats per tenir un contracte de treball i, per tant, per d'alguna manera renovar el permís de residència, perquè es veu que abans se'ls posaven moltes traves. Avui, però, parlem amb una badalonina, la Sara Daniela, que no sé si encara té 17 anys, sí?
Sí.
Sí, encara té 17 anys. Va arribar a Catalunya des de Venezuela. Des de llavors, ella no ha aconseguit el permís de residència ni autorització de treball perquè la seva situació dels seus pares doncs no li permet. Ara ens explicarà, perquè és un cas curiós, d'un dels forats o dels buits que té aquest reglament d'estrangeria. Sara, com estàs?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Explica
una mica quina és la teva situació. Què passa què és el que passa perquè tu no hagis pogut legalitzar la teva situació al país?
Bueno, a pesar de que yo llevo acá en España, precisamente en Barcelona, llevo acá más de 4 años, llegué en mayo del 2017. Uh-huh. Con todo y eso no he podido conseguir mi documentación totalmente legal, ya que mi madre, por ejemplo, si tiene su residencia, la puedo conseguir en 2020, y hasta el día de hoy, debido a diferentes situaciones, no me la han podido tramitar. Primeramente porque mi madre sacó su residencia gracias a su expareja, que actualmente están en proceso de divorcio, y entonces ha sido una de las cosas que no han permitido que yo pueda obtener mi residencia, claro.
¿Pero tu madre tiene permiso de residencia?
Mi madre sí.
Sí. ¿Y entonces el motivo por el cual la administración a ti no te lo da es por qué?
Porque al estar mi madre en proceso de divorcio, ella sacó su residencia por reagrupación familiar con su expareja. Entonces hay que esperar que finalice todo el trámite de divorcio, una renovación de la residencia de ella para después conseguirla.
Mercè, no ho he dit, però la Sara Daniela col·labora amb el Casal dels Infants de Badalona, amb el Casal Jove de Badalona, i explica una mica perquè tinc entès que tu el fet de no estar en una situació legal, de no tenir aquest permís de residència, et porta molts problemes, molts maldecaps.
Así es. Bueno, desde que llegué acá sí siempre ha tenido sus dificultades, a pesar de todo que he estudiado acá desde segundo de la ESO. Ahorita estoy haciendo un ciclo medio de gestión administrativa. Uh-huh. No se ha podido corroborar ni darme residencia gracias a eso, y claro, me ha traído problemas como por ejemplo lo que es lo de familia monoparental, al estar ahora sola con mi madre. Acaba de nacer una bebé y a mí no me pueden incluir por el hecho de no tener residencia. Entonces mi madre tiene que esperar registrar a la bebé y solo estar ella y la niña. Que claro, es una manera de exclusión para mí, porque yo me siento...
Como si no existieras, ¿no?
Exactamente. Es como que me obvian de ese derecho. Uh-huh. Claro, y también cosas tan básicas como la meva salud, que es algo que todos tienen, creo yo. A mí no se me pudo dar de alta allí, primeramente por no tener pasaporte. Luego llevo intentando introducir mis datos, darme de alta y nada. Y al momento no tengo la meva salud. Ah. Y cuando hubo cuestiones de confinamiento en clases por algún contagiado y tal, yo siempre tardaba una semana o dos semanas más en reincorporarme, por lo mismo que no tenía resultados inmediatos como todos mis compañeros. Era la única que permanecía en casa sin poder ir al instituto.
Clar, això vol dir que t'afecta el passaport Covid? És a dir, tu te'l pots gestionar, el passaport Covid, a través de la meva salut o no?
No.
No.
Tuve que ir directamente al CAP para conseguir el certificado, ya que yo tengo ahora mismo las dos vacunas. Uh-huh. Pues tuve que acercarme físicamente porque no puedo acceder. No uh-huh. puedo acceder a la meva salut.
Què més? Perquè aquí expliques, en un vídeo que penjava al Casal dels Infants, que et sents malament i tens moltíssima ansietat.
Sí, sobretot me ha pasado de un tiempo para acá.
Digue'm.
Sí, un tiempo para acá, ya que estoy con mi madre. Uh-huh. Estamos solo las dos, entonces, claro, el hecho de conseguir un trabajo, porque ya yo tengo más de 16 años, se me hace muy complicado, porque a todos los sitios donde me gustaría trabajar me acerco y, claro, es la necesidad de tener documentación en regla. Entonces he tenido que hacer trabajos duros. Uh-huh. He llegado a trabajar 11 horas seguidas por un sueldo muy mínimo, para poder ayudar a mi madre, porque estamos solo las dos. Y con el hecho de no tener residencia, no puedo conseguir un trabajo digno, por decirlo de una forma. Entonces, con mi corta edad, he hecho diferentes trabajos de camarera, muchas horas, y por muy poco. Uh-huh.
Clar, la teva situació com s'hauria de resoldre? És a dir, quines opcions et donen?
Bueno, primeramente podría ser reagrupación familiar por mi madre, pero uh-huh. sería un proceso muy largo, ya que yo ya cumpliría mi mayoría de edad hasta que mi madre se divorcie y haga el cambio, porque también al no tener recursos para contratar abogados privados, es mucho más complicado. Yo he pasado ya por dos abogados de oficio y ninguno ha podido gestionarme eso, y ya han pasado 2 años desde aquel momento. Y pues bueno, por el hecho de no poder pagar uno privado, no he podido conseguirlo.
Uh-huh. Sara, expliquem quina feina fas o feies, perquè ens aquí, no sé si encara estàs, al Casal Jove de Badalona, encara ho estàs?
Sí.
Explica quina feina fas.
Bueno, yo soy una jove más, por decirlo así. Vengo también de San Roque, cuando estaba en secundaria. Pasé allá a la Betsaida. Y bueno, voy allá y paso las tardes a ayudar en refuerzos, hacen muchísimas actividades con el Casal de Badalona. He podido hacer muchísimas actividades, muchos viajes, y siento que mis mejores momentos y para compartir con personas ha sido con ellos. Uh-huh. Allí es una manera de entretenimiento y a la vez aprendizaje.
¿Y quién es la realidad de estos compañeros? ¿Cuántos son más o menos allá, en el Casal?
Estamos separados por grupos ahora mismo gracias al COVID, pero se puede decir que dentro de cada grupo unos 25.
25. ¿Y quién es la situación? ¿Ya muchos que estaban en una situación similar a la teva?
En el Casal de Badalona, sí. Sí, me acuerdo que una vez fue un abogado del Casal. Uh-huh. Allí habíamos varios chicos que me di cuenta que también estaban en la misma situación que yo. Llevaba una chica de mi edad. Tenía también tiempo acá con su madre y aún no se le tramitaban los documentos. Y habían hasta tres personas más en la mesa con problemas similares al mío, situaciones diferentes, pero todos con un mismo problema, que es no poder conseguir documentación y residencia.
Doncs Sara Daniela Hernández, del Casal de Joves de Badalona, moltes gràcies per venir fins aquí.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Per explicar-nos la teva experiència i esperem que, vaja, que s'arregli en breu. De moment, aquesta reforma del reglament, doncs si n'han fet una, vol dir que en poden fer una altra i arreglar situacions com la teva.
Claro, así es. Y bueno, espero que sea así, porque me he sentido bien acogida acá. Así que le doy muchas gracias a este país y de verdad me gustaría estar luchando acá y que me dieran esa oportunidad.
Tant de bo. Moltes gràcies.
Vale, gracias.
Bon dia.
Fins a les 12, Badalona Matí.
Si pudiera... Lo que siento de verdad, promesas sin realizar. Que no me digas nunca más, que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos.
I aquesta nit a la Sala Sarau de Badalona actuaran els mítics OBK, el duet format històricament per Jordi Sánchez i Miguel Arjona, dos artistes que es van conèixer fa més de 40 anys a Sant Feliu de Llobregat. Van iniciar el somni de formar un grup musical electrònic quan no es feia música electrònica en aquest país, o es feia molt poca, i han triomfat en èxits com aquest, per cert, aquest Històries d'Amor, que és un directe, crec que des de Mèxic, que podeu escoltar i veure en el seu canal de YouTube. Però vaja, han fet infinitat d'himnes de tota una generació. Estaran a la Sala Sarau, en aquest cas, el projecte d'OBK que lidera en solitari. Jordi Sánchez, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí esperando que llegue el momento esta noche para estar junto al público de Badalona, que hace muchos años que no voy a Badalona en concierto y me hace muchísima ilusión.
Bueno, no tantos, Jordi, ¿eh? Perquè sí. Ho vam estar mirant i farà... Bé, claro, és que el tiempo pasa muy rápido. Igual son 5 o 6 años, que igual son muchos, claro, según como sí. Se vea.
¿Dónde fue?
Pues en la misma sala. Igual lo cancelaron, pero no. yo te había entrevistado no. A ti antes sobre no. Una actuación de OBK en Sala Sarau, ¿eh?
Pues yo creo que es la primera vez, ¿eh? Y no sé, me extraña eso, ¿eh? Yo nunca he estado en la Sala Sarau, va a ser la primera vez.
Pues igual se cancelaría bueno. Ese concierto, pero vaya. En cualquier caso, bueno. La buena noticia es que estará Jordi Sánchez en aquest cas a la Sala Sarau de Badalona amb himnes com aquest i com d'altres, perquè, clar, serà per cançons, Jordi, d'aquella època,
pues sí.
I d'ara.
Hombre, además son 30 años de carrera, que son muchos años. Con una canción no mantienes una carrera 30 años. Eso es así de simple, pero sí, es quizás el tema más popular de OBK, uno de los más populares, pero como te decía, gracias a Dios hemos hecho una carrera muy sólida a través no solo de Historias de Amor, sino muchísimas canciones más, ¿no? Como La Princesa de Mis Sueños, De Que Me Sirve, Llorar, Tú sigas así, El cielo no entiende, por ejemplo, que este año está siendo remezclado por Sofía Cristo y la canto en catalán en la Marató de TV3. O sea, hay muchas canciones que son muy populares y que ha hecho posible eso, que OBK dure pues 30 años, que se dice pronto, ¿no?
Mira, anem a escoltar just també aquesta cançó que dius tu, El cielo no entiende, amb Sofía Cristo. Anem a escoltar un tros. Com ha sorgit aquest duet amb Sofía Cristo, Jordi?
Pues mira, pues siempre me gusta decir a mí que hay que dejar que la vida fluya, ¿no? Y es lo más bonito, no hay nada premeditado en esta colaboración con Sofía. Fue todo de una manera de mucho feeling, nos conocimos en un evento y de repente hubo química, nos dimos los teléfonos y al cabo de un tiempo me llamó diciéndome ella que iba a hacer un remix de Estilo No Entiendo y dije, ok. Pero vamos, yo no soy una persona fácil de contentar, ella lo sabe, siempre he sido muy sincero con eso, y porque OBK es una cosa muy personal, es un juego que creé con 11, 12 años, entonces en ese sentido siempre soy, para trabajar con gente soy bastante especial, ¿no? Pero Sofía me entró muy bien y realmente cuando hizo la prueba del remix me encantó y entonces hemos decidido colaborar juntos en la promo y muy, muy feliz de la remezcla que ha hecho tan, tan potente, ¿no? De este tema tan emblemático también.
Cuando dices que eres especial, ¿quieres decir que eres muy exigente?
Soy muy exigente conmigo mismo y con todo lo que rodea a OBK, ¿no? Siempre, el primer fan de OBK siempre he dicho soy yo. Entonces, en ese sentido, soy muy autoexigente, autocrítico, aún sabiendo que he hecho cosas mal, porque en una carrera de 30 años hay discos que están más contentos que con otros o canciones, ¿no? Pero sí que soy una persona que en ese sentido creo que lo más importante de OBK es esa personalidad, ¿no? Que es realmente totalmente vocacional, pasional y artesanal. Yo creo que esa emoción y esa pasión que le he puesto siempre a todo lo que rodea OBK ha hecho posible pues que se vea esa honestidad en el trabajo, ¿no? Lo que te decía antes, no hay nada premeditado, no está, esto lo hemos hecho para vender más o para jugar simplemente con el marketing. Hay que cuidar todos los factores de un grupo musical. Y en ese sentido aprendimos mucho de los grupos anglosajones a nivel de portadas, de videoclips. Y ese ha sido el curro de OBK durante este tiempo, ¿no? Que todo lo que salga bajo la marca de OBK pues sea sincero y honesto.
De fet,
o lo intento, vamos.
De fet, home, són 15 discos, si no m'equivoco, més de 150.000 o no, 1,5 milió de discos venuts, més de 1.000 concerts dins, fora d'Espanya, unes xifres, la de discos, sobretot, que avui en dia és molt difícil que pugui aconseguir ningú, perquè el disc ha passat a un segon pla, no? La gent segueix molta música, més aviat a través de videoclips, de YouTube, per exemple, no? I jo veig que això també s'hi ha posat, s'hi ha renovat.
Sí, però lo importante, al fin y al cabo, es que mi sueño se cumplió con creces, ¿sabes? Ya después, yo ahora estamos en una nueva etapa donde yo ya tengo 53 años, y es diferente, yo empecé con cassettes, estamos ya en la época en la era del streaming. O sea, en ese sentido no me como mucho la cabeza, simplemente lo importante es que cuando hagas una canción sea emocionante, ese proceso para ti y luego sea emocionante para la gente que lo escucha. Sí. Yo creo que eso es lo más bonito de la música y la magia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha sabido trabajar OBK sabiéndose adaptar durante estos 30 años a todos los formatos que han ido apareciendo.
Això vol dir que t'has tret una mica una pressió de sobre, no? Aquesta pressió per haver de triomfar, per arribar allà on volies. Tu què dius que ja ho has fet? Això vol dir que estàs en una fase molt zen de la teva vida,
sí,
que no. Vas a gaudir?
Ja, t'entendré, sí. És sí i no, perquè la pressió és contigo mismo siempre cuando te pones a trabajar o cuando sales al escenario. O sea, yo tengo los mismos nervios esta noche que cuando empezaba, más o menos. Y aunque la gente no se crea estas cosas, es verdad, porque es el respeto que le tienes al público y es las ganas de hacer las cosas bien, lo que te decía, ¿no? No deja de ser tu trabajo tu hijo. Entonces tienes que estar orgulloso en todo momento de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que la experiencia es un grado y en ese sentido pues te vas relajando y te aprendes a decir que no a ciertas cosas y a quitarte presiones. Eso sí que es verdad. Pero lo que es la pasión y la ilusión es como el primer día en ese sentido.
Jordi, doncs moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Per cert, que podrà escoltar la gent que vagi avui al Sarau? Quin concert els espera?
Bueno, pues sobre todo mucha complicidad por mi parte, como siempre, y sobre todo pues este año que estamos celebrando justo los 30 años de carrera, pues un repaso por supuestísimo a toda la discografía y con alguna sorpresita para los muy fans. O sea que ahí lo dejo y esta noche ya sabéis, la gente que no va a venir a ver un concierto va a ver una fiesta, o sea que a pasarlo muy bien todos.
Muy bien, don Jordi Sánchez, muchas gracias por atender la nuestra trucada y que vagi molt bé el concert d'aquesta nit, que com tu deies, efectivament, t'ho havia dit malament, ara m'ho estan dient, que no, que el de la Sarsa no era, que sí que et vam entrevistar, però era per una altra qüestió.
Ah, vale. No me sonava la...
Tens raó, tens raó.
La primera vez.
2005, en diuen, que segurament l'última vegada que vas venir a Badalona, que sembla que fa poc, però no, hace más de 15 anys, que parece que a partir de 2000 no se cuenta, però sí se cuenta, 15 años.
Lo bueno es que a Badalona voy bastante y la conozco bien, es muy bonita.
Ah, no lo sabía, ¿por qué vienes a Badalona?
Sí. Porque mi pianista de toda la vida, Sergi Pérez, vive en Badalona, entonces...
Ah, esto no lo sabía yo, si no lo hubiéramos entrevistado sí, él también.
¿Ves? Es que tenemos que empezar ahora la entrevista.
Ya. Jordi Sánchez, gracias. Que vagi bé el concert d'aquesta nit.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós, chao.
Alma una vez más por ti. Creí que el destino lo podía cambiar. Y el tiempo se me va. Momentos para recordar quién tiene la llave de nuestra amistad. Hoy he vuelto a llorar, sí, por ti. No hago más que recordar el silencio y mi tormenta. Necesito mucho más. Mi conciencia es la culpable, pues no entiende que tu ausencia es verdadera y mi tristeza lo que quieres olvidar. Tu recuerdo es mi desgracia. No hago más que recordar el silencio y mi tormenta. Necesito mucho más. Mi conciencia es la culpable, pues me entiende que tu esencia es verdadera y mi tristeza lo que quieres olvidar.
Let me take you on a ride.
Cuántas maneras para comprender todo este tiempo que esperé vivir.
Tot el que t'envolta al Badalona Matí.
Dos minuts passen de tres quarts d'onze. He fet un parèntesi perquè el Jordi Sánchez ens havia d'atendre ara, després no podia, per això he fet un parèntesi cultural, però tornem a l'actualitat i a la secció de salut. Avui parlem amb el grup de recerca endocrinòloga de l'Hospital de Can Ruti, de l'Hospital Germans Trias i Pujol, perquè juntament amb la Universitat Rovira i Virgili han creat un programari anomenat Acroface que permet detectar canvis facials precoços en persones que tenen acromegàlia, crec que es diu, una malaltia minoritària que produeix deformitats òssies, facials i esquelètiques, així com afectació cardíaca, diabetis i càncer. En parlem amb el doctor Manel Puig, cap d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Bon dia.
Bon dia.
Doctor, expliqui'ns primer tot exactament què era això de la acromegàlia, si és que ho dic bé. Sí, acromegàlia.
Sí, sí. Ho he dit bé. L'acromegàlia és una malaltia rara, una malaltia minoritària, que es produeix per l'existència d'un tumor de dimensions no molt grans, però que fabrica excés d'hormona de creixement. Aquest tumor està ubicat en una glàndula que està al mig del cervell, que és la glàndula hipòfisis. I, bueno, doncs aquest petit tumor comença a segregar quantitats molt importants d'hormona de creixement que produeix tots aquests canvis que vostè ha comentat de manera molt precisa.
És el cas, per exemple, de Roberto Dueñas.
És el cas de Roberto Dueñas. El cas de Roberto Dueñas té la peculiaritat de que quan aquests tumors es produeixen abans de la pubertat...
Perquè, doctor, perdó que el talli, la acromegàlia seria gegantisme, dit popularment?
Efectivament, és gegantisme quan la malaltia comença abans de la pubertat. Quan els cartílags de creixement encara no estan tancats, llavors l'accés d'hormona de creixement condiciona que les persones creixin amb molta velocitat i puguin ser gegants. Això ja és poc freqüent avui en dia, perquè quan hi ha casos infantils de creixement accelerat, els pediatres ho detecten. Però històricament no ha sigut així. El cas del Roberto és un d'ells, i d'altres jugadors de baloncesto, de bàsquet, doncs que han passat per la història del bàsquet, com el Tachenko, que mesurava 2,15. Ara no fa tant de temps, quan jo vaig arribar a Can Ruti, va haver-hi un cas d'un jugador que la penya havia recuperat d'Àfrica.
Sí.
I l'havien fitxat, i quan va arribar, doncs, bueno, es va veure que aquell xicot tenia una acromegàlia i vam començar a tractar-lo, va tornar al seu país, però va troncar la seva carrera esportiva.
I en el cas de l'Hospital Germans Trias i Pujol, què és el que s'ha avançat en aquest cas amb aquesta aplicació, amb aquest programari?
Sí, nosaltres sabem que els canvis que produeix el món de creixement són lents, però continuen sent actius mentre la malaltia no es diagnostica i no es tracta. I això fa que es produeixin una sèrie de canvis a la cara que són bastant característics. I ho són molt quan la malaltia ja està molt evolucionada i de promig han passat uns 10 anys des de que la malaltia està establerta i el tumor està secretant excés d'hormona de creixement. El que nosaltres hem fet és, sabent aquests canvis es produeixen tan lentament, hem recuperat juntament amb 36 persones afectades de malaltia que formen part de l'Associació Espanyola de Persones que Pateixen la Acromegàlia, les seves fotografies biogràfiques i que corresponien al moment dels 10 anys abans de començar la malaltia i una fotografia cada any fins que es va diagnosticar el cas. Amb això el que hem fet és aplicar programes d'intel·ligència artificial i particularment de visió computacional i hem pogut anar veient quins eren els canvis facials que es produïen. La gràcia del tema és que si vostè posa a 5 persones com jo, que no hem parat tota la vida a veure aquests pacients, i els hi mostren fotografies de quan la malaltia està poc evolucionada, la meva capacitat per dir que aquella persona probablement està patint la malaltia és molt baixa. Però la performance de les màquines és molt més alta. I això permetria que en casos de grans... anàlisis de salut d'empreses, de milers de persones, es pogués detectar casos com a mínim 5 anys abans de que la malaltia explotés des del punt de vista de símptomes de manera tan marcada que es faci fàcil el seu diagnòstic. O sigui que el repte és diagnosticar-lo com a mínim 5 anys abans. O sigui, amb això es guanyaria, primer, que totes aquestes deformitats facials s'aturarien, però el més important és que tot el que vostè comentava de diabetis, de hipertensió, de cardiomegàlia, de càncer, doncs podríem pillar molt més a temps i aquestes persones no patirien les conseqüències de la malaltia.
I exactament ara quin tractament té? Perquè és una malaltia incurable, suposo.
No, la malaltia és curable perquè, com deia, és per culpa d'un tumor que està al mig del cervell, amb una glàndula que està al mig del cervell. I nosaltres ho curem amb els nostres equips de neurocirurgia quan el tumor no és molt gran. Si el tumor ja porta molt de temps i és molt gran, és possible que aquest tumor sigui més difícil d'extreure en la seva totalitat. Quan això no és així, tenim que donar medicaments i tenim que fer radioteràpia. I no tots els medicaments funcionen igual de bé. Hi ha persones que responen a uns i altres persones que no responen i hem de fer diverses proves terapèutiques. Aquest és un altre problema que també tenim amb aquesta malaltia. Però, encara que curem la malaltia, les seqüeles que queden, les deformitats de la cara, l'increment de tamany de les mans i del peu, doncs això canvia poc. I si la persona ja té un càncer, doncs, bueno, pot ser que arribem a temps o que no arribem a temps. O sigui que aquesta és la complexitat i la necessitat de que es faci un diagnòstic molt més aviat, molt més precoç.
Manel Puig, moltes gràcies. És que no l'escoltem del tot bé, però vaja, crec que el missatge ha arribat perfectament. Li donem les gràcies al cap d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i també de la Regió Sanitària Metropolitana de Nord per explicar-nos això que molta gent ho coneix com a gegantisme, però que realment fins fa poc era fins i tot motiu d'actuació del circ.
Sí,
doctor, vull dir que és una d'aquestes malalties molt mal vistes històricament i per tant és una manera de dignificar-ho.
Sí.
Del cinema, exacte. Sí. Manel Puig, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Fins a les 12, Badalona Matí.
Avui és dia de pont per molta gent, això vol dir que Twitter està una mica de vacances.
Sí, sí, es nota, bon dia, sí. Des de primera hora que ja ho hem vist.
Vaja, que sí, es nota.
Amb la Mar Martínez i ara continuem. Tendències,
poquetes, ajustes. Mar Martínez heu durat més que mai.
Hem durat més que mai.
Home, clar.
Tu cronometres,
no,
això?
No, però hem començat tard avui al matí. Dic
sí,
que
és cert,
feina.
No, però perquè anàvem plens, perquè com que clar, teníem aquí teca i de les que han sortit al cap de setmana. Va, comencem perquè sí, la primera tendència...
Sí, ja ho veig, Constitució.
Ah, exactament, Constitució. Per què? Doncs perquè el president del govern, Pedro Sánchez, ha exigit el compliment de la Constitució en aquesta celebració del seu 43 aniversari, al temps també que la presidenta del Congrés, la Meritxell Batet, insistia que tots els partits han de ser lleials a la Carta Magna, que de moment no té previst cap mena de reforma. A tot això, doncs, a Catalunya, com ho han rebut? Doncs, per exemple, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que deia que suggeria una alternativa a celebrar la Constitució espanyola que es va pactar amb el franquisme, diu, i que 40 anys després es demostra que no serveix. La proposta de Borràs és reivindicar l'efemèride de la primera sessió constitutiva del Parlament l'any 1932 amb el president Macià. De fet, via Twitter, doncs, Borràs escrivia 89 anys després i havent passat 40 anys de dictadura al Parlament manté ben viu l'esperit amb que es va constituir aquell 6 de desembre de 1932. Jordi Turull, per exemple, també afirmava que l'estat espanyol vesteix de militar o de toga constitucionalista, no ha parat mai d'atacar i reprimir la seu de la sobirania del poble de Catalunya.
Molt bé, més tendències.
Tot això amb el hashtag Constitució, Va, també és tendència. La Olivia Rodrigo, et sona?
Una cantant?
Aquesta cantant, mira, escolta.
Guilty eyes and little white lies, yeah, I played dumb, but I...
Alegre, també.
És aquesta nena joveneta, molt joveneta, que té, no sé si té 18 o 19 anys, i que va triomfar molt ja en els últims premis que es van donar, que van ser els Emmy.
Tu for good,
els
MTV, o alguna cosa així,
Els Emmy són de sèrie.
Sí.
Els Grammy, sí. I què passa?
Doncs que ha obert ja el seu tour, ha dit les dates i els llocs on actuarà d'aquest Sour Tour, i no ve a Espanya. Olivia Rodrigo, segons diverses publicacions, diu deja Espanya i Latinoamèrica fuera de su gira mundial. Internet se queda en xoc. Perquè, bé, la cantant s'ha convertit en trending topic després d'anunciar això, les ciutats dels seus propers concerts. I no, diu, Madrid ni Barcelona no estan en el calendari, sí que ho estan Londres, Manchester, Dublín, Berlín, Edimburg... Bé, doncs això s'ha fet trending topic pel fet de que no ve a Espanya, Un altre músic, et sona el Jungkook?
El Jungkook?
Sí, el sud-coreà... No, el Jarró no. El sud-coreà integrant de BTS.
Ah?
L'escoltem i us explico el per què està en versió. Aquesta és la cançó Still With You, que està escrita i produïda per ell mateix.
Sembla que canti des d'un hotel per telèfon,
Sí, com el doctor Puig, no? El Jungkook, doncs, va superar els 80 milions de reproduccions al SoundCloud. a la plataforma de música SoundCloud.
Ell sol, diguem-ne.
Ell sol, sí, sí, el John Cook.
Són estrelles mundials, eh?
Sí, sí, i no els coneixem.
I no els coneixem.
Els veuríem pel carrer i no sabríem qui és,
Diu molt de l'edat que tenim ja, tu i jo.
Sí, sí. I no sé si vas veure Harry Potter.
No.
Perquè aquest cap de setmana llarg...
Però és tendència perquè l'han tornat a posar per televisió.
Exacte, i la gent diu... Aquesta tarda he tornat a veure Harry Potter i la Piedra Filosofal. Diu, i com si fos la primera vegada, tu. I he perdut el compte de les vegades que l'he vist, i això que ja passo dels 50 anys. Perquè vegis que als 50 també es pot ser un friqui del Harry Potter. I confirmat, Charlie Cox, no sé si es diu així, tornarà a encarnar a Daredevil a l'univers Marvel. Tu també ets un apassionat d'aquestes pel·lícules.
Sí, però Daredevil no l'he seguida.
No?
No.
Doncs es veu que en Charlie Cox tornarà a fer de Matt Murdock, tant per què? Perquè en els fans es veu que els ha encantat aquest personatge i el productor de la pel·lícula s'està plantejant de tornar-li a donar doncs alguna mena d'escena, no? De que torni a sortir. I canviem de registre, ens anem a la Fórmula 1.
Ah, ja veig.
Perquè també és Hamilton.
Sort que m'ho portes.
Tendència, no en sabem, oi, d'això?
Gens, però és tendència Silverstone, és tendència Fórmula 1, és tendència... No
Hamilton,
sé quina.
Sí. Perquè el títol mundial entre Verstappen i Hamilton es decidirà a l'última prova al GP d'Abu Dhabi aquest diumenge, i arriben empatats a punts després d'una temporada molt disputada.
Mm. És bo que va rebre una sanció Verstappen, que està també molt polèmica, i tot això ha generat molt de debat a Twitter.
Doncs sí.
Gràcies.
A tu.
Tuti, perquè estem arribant ara mateix a les 11 del matí.
Són les 11.
Notícies.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bon dia. L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha explicat que manté converses amb altres...